vosaltres una setmana més. Una setmana que la finestra s'obrirà novament de bat a bat per aportar-vos a les vostres llars tot un seguit d'espais que desitgem us facin passar un matí de dissabte ben entretingut. Aquest, si més no, és el principal objectiu de tots els que hem preparat els diferents espais que avui ompliran la finestra. Tot seguit us anem a desgranar els diferents espais que tindrem a la finestra d'avui. Per començar, un servidor us portarà el Fem Salut, que, com sempre, us intentarà apropar al món de la salut amb diferents temes d'interès. Tot seguit arribarà al món de la cultura, de la mà de l'Agustí i la Montse Mateos, que ens aproparan, com sempre, amb el seu espai trasbarrat. I un cop inaugurada de forma definitiva la Biblioteca Salvador Estremifà, cal esperar que la Montse Bartolomé i el seu grup de col·laboradors ens duguin totes aquelles novetats del món dels llibres, però també de la música i altres elements que podem trobar a la biblioteca. I ja per acabar la nostra finestra, i abans de que el Jordi Perelló ens apropi l'actualitat setmanal, tindrem a la Montse Rofes i al Joan Cubells disposats a apropar-nos d'una forma amena el món de la psicologia, amb els temes de psicologia. Esperem i desitgem que el menú que us hem preparat per avui sigui del vostre gust. Ara, doncs, sense més dilació, us deixo amb el primer dels espais de la finestra d'avui. Bon dia i bona hora. El programa d'avui us hem preparat tres temes que esperem trobeu ben interessants. Per començar, hem cregut convenient recordar-vos com s'ha d'actuar davant d'una parada cardiorrespiratòria. Aquest és un tema que ja vàrem tractar al principi d'aquest espai, ja fa més de 3 anys. Pensem que és un tema de suficient importància com per fer-ne un recordatori. Ja sabem que el millor per aprendre com s'ha d'actuar és veient com s'hauria de fer amb imatges, però nosaltres ho intentarem transmetre amb la veu per tal que es feu una idea de com es fa. Tot seguit tindrem una xerrada amb la Mariví Rodríguez, pediatra, com ja sabeu, de l'àrea bàsica de Falset. Amb ella tractarem d'una afecció que sol afectar els més menuts de la casa i concretament en la temporada hivernal. Es tracta de la bronquiolitis, una malaltia que fins i tot de vegades pot ser causa d'ingrés hospitalari. Esperem que els arguments que ompliran la primera hora, mitja hora siguin del vostre interès. Com ja us hem dit, del primer que parlarem avui serà de com actuar davant d'una parada cardiorrespiratòria. Què hem de fer? En aquest cas el que s'ha de fer és la resuscitació cardiopulmonar. I aquesta consisteix en un conjunt sistematitzat de tècniques amb la finalitat de reinstaurar les funcions respiratòria i circulatòria del pacient. Per tal que la resuscitació cardiopulmonar sigui efectiva, cal iniciar-la de 4 a 6 minuts després de produir-se l'aturada cardiorrespiratòria. Per això considerem tan important conèixer les tècniques a aplicar, ja que tot i que també s'ha d'avisar als serveis sanitaris, aquest és molt probable que tardin una estona en comparèixer. Considerem fins i tot que tècniques com aquesta s'haurien d'ensenyar a les escoles en els nens i amadurs, perquè us sàpiguin aplicar en cas de necessitat. Anem, doncs, a explicar quines són les passes a seguir en la tècnica de ressuscitació reanimació cardiopulmonar. En primer lloc, s'han de fer unes comprovacions prèvies que no serien més que unes mesures d'autoprotecció, tot eliminant el possible perill tant per a la persona que dona el suport com per a la víctima. Tot seguit, cal fer una valoració de l'estat de la consciència, tot estimulant la víctima parlant-li o tocant-li les espatlles per si respon. Si la víctima està conscient, podem fer 3 coses. Preguntar-li què ha passat, buscar signes d'hemorràgia i xoc i efectuar una exploració de la persona de cap a peus. Si la víctima està inconscient, cal demanar ajuda. També cal determinar l'existència d'aturada cardiorrespiratòria, i és a dir, comprovar si la persona respira. La respiració s'ha de veure, sentir i notar a la nostra galta. Si la persona respira, cal col·locar la persona en posició lateral de seguretat, per si vomita. Si l'accident no ha estat degut a un cop important, cal vigilar els signes vitals i esperar l'assistència per tal de traslladar-la. Si la víctima no respira, cal col·locar la persona en posició de reanimació cardiopulmonar, és a dir, de cara per amunt, en una superfície dura i llisa, amb els braços estirats o a lo llarg del cos. El reanimador s'ha de situar agenollat a un costat de la víctima, a l'alçada de les seves espatlles o clavícules. Cal fer l'obertura i manteniment de la via aèria i, per a fer-ho, s'ha de comprovar que no existeixen cossos estranys a la boca de la víctima. En cas contrari, els tindrem que treure amb el dit índex fent ganxo. Cal fer la maniobra front barbeta, que consisteix en agafar amb una mà, empenyar el front cap a baix, alhora que amb l'altra mà s'estira la barbeta cap a dalt. La finalitat d'aquesta tècnica és apujar la llengua que ha caigut i tapona la via aèria. Si es sospita lesió cervical, ja que la persona ha rebut un fort cop, no es pot realitzar la tècnica abans esmentada. Cal fer una subluxació de la mandíbula, és a dir, tirar la mandíbula cap enfora sense fer aquest moviment tan brusc d'estirar les cervicals. I també, per últim, cal comprovar que la persona no respira. Fetes aquestes comprovacions, cal iniciar la ventilació artificial amb l'aire expirat, aplicant les tècniques següents segons els casos. El boca a boca, que és el mètode d'elecció principal. Cal iniciar-lo amb dues insuflacions ràpides, de 1 o 2 segons cada una, seguint les següents passes. Cal tapar el nas de la víctima amb els dits índex i polze de la mà que tenim recolzada al front, realitzar una inspiració, nosaltres, segellant els llavis amb els del ferit, expirar profundament durant 1 o 2 segons, comprovar-ne amb la vista que el tòrax de la persona s'eleva, com a senyal de que hi entra aire. Cal apartar-se per deixar sortir l'aire, mantenint la pressió de la mà al front de la persona mentrestant es torna a inspirar. Repetir novament una insuflació. Tornar a realitzar aquesta tècnica cada 8 o 10 segons per mantenir un ritme de 12 a 15 insuflacions per minut. Altres mètodes que són per fer la respiració assistida serien el boca a nas, com un mètode alternatiu quan hi ha lesions mandibulars, el boca a boca a nas, quan es tracta d'un nadó o un nen petit, i el boca a estoma, quan es tracta de persones que estan intervingudes de la laringe. Tot seguit, cal determinar l'existència d'aturada cardíaca. Per fer-ho, cal comprovar l'existència de pols carotidi durant 5 segons. Aquest es troba dos dits al costat de la nou del coll. Si la víctima té pols, podem continuar amb la respiració, al ritme abans descrit, comprovant el pols cada minut. Si la víctima no té pols, cal iniciar el massatge cardíac, alternant-lo amb el boca a boca. Els passos a seguir seran els següents. Cal localitzar el punt de compressió en el pit, que es troba seguint a vora de les costelles fins al punt on s'uneixen amb l'estèrnum. Situats en aquest lloc i dos dits per sobre, trobem el punt, l'espai exacte per fer la compressió cardíaca. En aquest punt, col·loquem el taló d'una mà a sobre, amb els dits entrellaçats i evitant que toqui el tòrax. Ajuntem l'altra mà. Iniciar les compressions tot carregant verticalment el pes del cos sobre els braços rígids per tal de fer més força. Per ser efectiu, el massatge ha de comprimir l'estèrnum entre 3,5 i 5 cm dels adults. El ritme de les compressions s'ha de situar al voltant de les 60 o 80 per minut. Hem de tenir en compte que la relació compressió-descompressió serà de 1 a 1, és a dir, una compressió per una descompressió. És tan important fer una bona compressió com deixar després que el cor es torni a omplir de sang. El ritme que s'ha de seguir és de 2 insuflacions per cada 15 compressions toràciques, tenint en compte que cada 4 cicles s'ha de comprovar novament l'estat del pols i de la respiració. Abans d'acabar aquest breu explicació sobre la reanimació cardiopulmonar, no podem deixar de fer esment a tot un seguit de casos en què l'actuació en cas d'aturada cardiorrespiratòria varia una mica de la que s'ha explicat anteriorment. Aquests serien els casos de la resuscitació cardiopulmonar en nens i nadons. En els nens, la diferència principal es basa en el ritme de la respiració boca a boca, que s'ha d'incrementar fins a 20 per minut, i que el massatge cardíac s'ha de fer amb el taló d'una mà, baixant uns 3 a 4 centímetres. El tòrax hi ha un ritme de 100 massatges per minut. En els nadons, les diferències es troben bàsicament en la tècnica de respiració, que en aquest cas és el boca a boca i nas, a un ritme de 20 ventilacions per minut, més elevat de l'habitual. El massatge s'ha de fer amb 2 dits enfonsant el tòrax uns 2 centímetres i a un ritme de 100 a 120 massatges per minut. El massatge es donarà per acabat en els següents supòsits: quan la víctima recuperi les funcions respiratòria i circulatòria, en arribar als serveis sanitaris que hem cridat, o en cas d'esgotament, ja que és una tècnica que cansa molt de la persona que fa la reanimació cardiopulmonar. Com hem dit, aquestes són unes tècniques que no massa complexes i que tothom amb un mínim entrenament sabrien realitzar. La llàstima és que aquests coneixements i habilitats no les sol conèixer gaire gent, i això és degut a que, segons el nostre parer, dins del programa educatiu no solen tenir-hi cabuda massa habitualment aquests aspectes de salut, que crec que s'haurien de conèixer més a fons. I un cop feta una breu pinzellada al que és la resuscitació cardiopulmonar i com s'ha de fer, passarem a la xerrada que us hem anunciat abans amb la Maribel Rodríguez. Bon dia, estem aquí amb una vegada més amb la Maribel Rodríguez, pediatra de l'àrea bàsica de Falset, i amb ella l'hem convidat una vegada més al nostre programa per parlar d'una afecció que sol donar-se en els més petits de la casa. Concretament parlem de la bronquiolitis. Bon dia, Maribí.
Hola, bon dia.
Per començar, Maribí, ens agradaria que ens definissis una mica què és això de la bronquiolitis. Què entenem per bronquiolitis?
La bronquiolitis és una malaltia aguda de l'aparell respiratori que afecta sobretot als nens petits, menors de 2 anys, i que cursa en forma d'epidèmia, sobretot als mesos d'hivern. Molt freqüent col·lapsa les urgències hospitalàries i normalment cada any sempre surten notícies sobre aquest aspecte. Està produïda fonamentalment per virus i sobretot per un virus que es diu virus respiratori sincitial.
I quan parlem de la incidència, és a dir, del nombre de casos, del nombre de nens que es poden veure afectats, pel que es veu és una malaltia que pot afectar a un nombre bastant important de nens, com ja hem dit, d'una edat inferior a 2 anys, oi?
Sí, realment, a veure, depèn, les epidèmies uns anys són més abundants, altres no tant, però pot arribar a afectar fins al 70% dels nens menors de 2 anys. I sobretot, a veure, suposa un problema per als nens prematurs o als nens que tenen alguna malaltia important, com pot ser una cardiopatia congènita, una malaltia del cor congènita.
És a dir, en aquests nens una bronquiolitis se'ls pot complicar més que en un altre.
Sí, aquests nens són nens de molt alt risc, tant és així que ja està establert un programa que porten a terme des dels hospitals per a protegir aquests nens durant els mesos d'hivern. I això es fa mediant un medicament que es posa mensualment, que realment són uns anticossos que protegeixen el nen. No és realment una vacuna, perquè la gent diu: m'han vacunat el nen. no és realment una vacuna, sinó que és donar, diguem, unes defenses. I això normalment ho fan, ja dic, a aquests nens que són prematurs o nens que tenen algun problema de salut important.
Estem parlant d'una malaltia que, com hem dit, és contagiosa, es contagia com un constipat normal i corrent, i, segons ho tinc mal entès, el que s'inflama és concretament la part final dels bronquiols.
Exacte, exacte. És una malaltia contagiosa, es contagia a través de les secrecions respiratòries, té un període d'incubació més o menys d'uns 4 dies, és a dir, si tu has, un nen ha estat en contacte amb un altre que té la malaltia, doncs probablement cap als 4-5 dies aquest nen també comenci a patir la malaltia. I clar, a més, el nen que té la malaltia pot excretar el virus, és a dir, pot contagiar amb un altre nen durant bastants dies, aproximadament uns 10 dies, però fins i tot en lactants molt petits poden contagiar durant 3 i 4 setmanes.
Abans ens has parlat de que el virus causant l'has anomenat el principal, però si no ho tinc mal entès, fins i tot una simple grip pot derivar una bronquiolitis.
Sí, realment, a veure, ja he dit que la causa més freqüent són els virus, i dins dels virus el més freqüent i el més perillós és el virus respiratori sincitial, però n'hi ha altres virus que poden produir una bronquiolitis. Poden produir aquesta inflamació que tu has comentat dels bronquis petits, i clar, els símptomes de tos, dificultat respiratòria, xiulets al respirar, etc.
I ja hem parlat una mica de que els nens que es poden veure afectats per aquesta malaltia són els menors de 2 anys, però hi ha alguns factors que predisposin a que un nen tingui més números, diguéssim, per patir un d'aquests quadres de bronquiolitis o que els hi puguin passar més sovint?
Sí, bueno, a part dels que ja hem comentat, de la prematuritat i nens malalts, nens que viuen en ambient de fumadors, o nens que viuen en ambients carregats de fum, que estan molt als bares, nens de guarderia, perquè clar, estan tots junts en un lloc tancat, són els nens que tenen més risc.
I llavors els nens amb dermatitis atòpica i asma, diguéssim, tenen més números perquè es pugui agreujar aquest quadre, oi?
Bueno, clar, a veure, és que això és una discussió que sempre se planteja, si la bronquiolitis pot produir asma o si és que realment el nen ja té una base genètica i això li pot desencadenar una bronquiolitis més important. Existeix una certa relació, però els investigadors encara no acaben de posar-se d'acord en aquest tema.
Hi hem parlat una mica que l'edat clau són els 2 anys. A partir dels 2 anys desapareix la possibilitat de patir aquesta malaltia. Per què? Quin és el motiu?
A partir dels 2 anys... Clar, més que res és que, a veure, el sistema respiratori del nen petit és immadur, llavors es manifesta d'aquesta manera, amb dificultat respiratòria, amb els xiulets. El nen més gran també pot estar afectat per aquests virus. El que passa que els símptomes seran altres, totalment diferents. Cursarà com un catarro normal i corrent, no amb el quadre de tos intensa, dificultat respiratòria, xiulets.
I ara, un cop el nen ja ha agafat la malaltia, quin serà el seu tractament?
A veure, el tractament realment és simptomàtic, és a dir, és tractar els símptomes, no n'hi ha cap tractament que acorti el període de malaltia.
Com qualsevol afecció vírica en general.
Exacte, exacte. Els antibiòtics no són útils, salvo que hi hagi una sobreinfecció respiratòria que llavors s'haurien de donar, però normalment els antibiòtics no els utilitzem. Llavors utilitzem, és molt important, rentats nasals, perquè el nen ha de poder respirar bé per el nas. És important que no estigui en un ambient de fum, que ja hem comentat. És important que anar-li oferim aigua amb freqüència. També li pot aliviar els símptomes el dormir una miqueta incorporat. I després,
humidificar l'ambient.
Humidificar l'ambient, exacte. I després també moltes vegades utilitzem tractaments broncodilatadors, normalment en forma d'inhaladors, que dilaten el bronqui i ajuda a que aquesta dificultat respiratòria no sigui tan important. I per suposat, quan l'afectació és important, pues el nen necessita ingressar perquè necessita oxigen suplementari.
A banda de l'oxigen també hi ha un altre factor, com pot ser de vegades la fisioteràpia respiratòria, que si hi ha molta mucositat pot ser útil en aquest cas.
Podria ser útil. No, a veure, no l'utilitzem gaire, però podria ser útil, sí.
I hem parlat de que en un moment donat el tractament és simptomàtic, però un dels símptomes que no m'ha anomenat i que en moltes malalties infeccioses hi és la febre. En aquest cas pot aparèixer la febre?
Sí, a veure, pot cursar en febre i llavors donem antipirètics. Jo el que sí que recomano és que si en algun moment durant la malaltia apareix febre, llavors s'hauria de tornar a valorar el nen perquè aquests quadres poden donar complicacions infeccioses produïdes per bactèries i llavors sí que podria en aquest cas necessitar tractament antibiòtic, però no estic dient que si el nen té febre necessàriament se li hagi d'afegir tractament antibiòtic.
Ja hem parlat una mica abans de què podem fer per prevenir les bronquiolitis. En general, en alguns casos, com has dit abans, s'utilitzen les immunoglobulines, es pot utilitzar un tipus d'immunoglobulina en nens molt concrets, però en general potser la prevenció que podríem dir que pot abastar més en general és el fet de que els nens estiguin en un ambient lliure de contaminants i de fum del tabac en especial.
Sí, i n'hi ha un altre aspecte que ens oblidem molt, que és el rentat de mans, i és molt important, perquè pensa que els adults portem virus, ens moquem, ens toquem el nas, i després pues, agafem el xumet del nen, agafem... El rentat de mans és un mecanisme de prevenció molt important, que no hem d'oblidar.
Pues, Mariví, em sembla que hem explicat una mica en general de què es tracta la bronquiolitis i de quina manera la podem tractar. Agraïm una vegada més que hagis tingut l'amabilitat de posar-te en contacte amb nosaltres per parlar d'aquest tema i esperem que una altra vegada ens puguem parlar amb tu.
Molt bé, moltes gràcies. Jo encantada de col·laborar.
D'acord. Bé, fins aquí el nostre programa d'avui. Esperem que us hagi aportat algun nou coneixement. Aquest és un dels nostres objectius. Nosaltres, com sempre, fem una nova crida a que sigueu vosaltres qui ens ajudeu a confeccionar els temes que tractem al nostre programa. Per fer-ho només cal que ens deixeu els suggeriments a la bústia de veu del 977-83-0044 o bé a la web de la nostra casa, radiofalset.net. I nosaltres procurarem complaure-us el més aviat possible. Abans d'acabar, us recordem que podeu tornar a escoltar-nos demà a les 6 de la tarda o bé el proper dimarts a les 8 de l'espre. Res més, doncs. S'acomiaden fins al proper mes i ja a punt d'entrar la primavera astronòmica. Els de sempre. El Vicent a la part tècnica i un servidor, l'Armand, a la locució. Fins una altra.